Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Un camió ha embestit un grup de persones aquesta tarda a Estocolm i ha provocat almenys 3 morts. Hi ha 8 ferits. L'atropellament s'ha produït en una zona cèntrica i molt comercial de la capital de Suècia, al carrer de Drottninggatan, a les 3 de la tarda aproximadament. El camió s'ha encastat contra l'aparador d'aquest centre comercial principal i les imatges mostren el camió que s'ha acabat incendiant. En una roda de premsa, la policia sueca ha dit que encara no pot confirmar el nombre de víctimes. També ha difós imatges d'un home que podria ser el sospitós d'haver participat en l'atac i que és buscat per la policia. El primer ministre suec, Stefan Löfven, ha dit que s'hauria detingut una persona sospitosa inicialment, la policia, però ha assegurat que no pot confirmar que hi hagi cap detingut pels fets. El camió que han vestit els vianants és robat, segons un portaveu de l'empresa cervesera propietària del vehicle. El mitjà suec Aftonbladet publica el que serien les primeres imatges del moment en què el camió fora de control entrava a la zona comercial. Drottninggatan és una de les artèries de vianants més concorregudes de la capital sueca i ha vist com aquest camió fora de control entrava a la zona que està plena de turistes, especialment a l'estiu, i ha començat a circular-hi a gran velocitat. Canviem de qüestió. El president de la Generalitat és a Atlanta, on s'entrevista aquesta tarda, hora catalana, amb l'expresident nord-americà i Premi Nobel de la Pau, Jimmy Carter. La visita de Puigdemont és especialment valorada des del govern català dins la seva estratègia d'internacionalitzar la petició per fer un referèndum d'independència. El viatge és considerat pels màxims responsables del govern amb total discreció. El president Puigdemont destaca la importància d'aquesta trobada amb Carter i deixa en evidència, segons ell, el govern.
Ràdio Estel. Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 27 77. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Descobreix Rússia aquest estiu amb el Club Més Amics. Del 8 al 15 d'agost descobrirem tots els tresors de Moscou i Sant Petersburg. La plaça Roja, la catedral de Sant Basili, la fortalesa del Kremlin, el parc Ismailovo, el museu de l'Ermitage. Del 8 al 15 d'agost, viatge a Rússia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. Vademecum, dirigit i presentat per Joan Trias.
Ahir, dia 6 d'abril, Dia Internacional de l'Esport per al Desenvolupament i la Pau. I és que l'esport pot ser, i és, una forma sana de cuidar el nostre cos, i sovint la nostra ment, ja se sap, ment sana, incorpore sano. Però és que, a més, socialment, pot anar molt més enllà. Àmpliament, al llarg dels segles, també s'ha usat l'esport com a element cohesionador per la societat tant exterior com interior d'un país. I no són poques vegades les que s'ha demostrat en diversos Jocs Olímpics com es pot lluitar de manera absolutament pacífica i sana contra fets com l'apartheid, el classisme, el feixisme. I deixin-me que els posi un exemple recent, de fa molt pocs dies.
Aquest projecte neix de la necessitat que tenim com a societat civil que som de denunciar, de cridar ben alt aquelles injustícies que creiem que estan passant al món. N'hi ha gent que ho fa cantant, n'hi ha gent que ho fa escrivint. Nosaltres ho fem amb les eines i amb les armes que tenim, que és el món de l'esport, en aquest cas corrents. El fet de que jo sigui mosso d'esquadra potser té una simbologia especial, perquè és una veu que fins ara no s'ha dit gaire, però és una veu que és dins del cos, que és la cultura de la no violència i la cultura de la pau, en la que creiem molts, creiem fermament.
Xavier i jo entrenem junts i parlem de moltes coses quan estem entrenant. I un dia el Xavier em va proposar anar a Israel per córrer al costat de Gaza. I, clar, és una cosa que jo crec molt en la pau. I per poder fer alguna cosa per al món que sigui un gra de sorra, pues, vaig tirar endavant.
El projecte de 2017 de Superant Foscors engega a l'octubre del 2016 amb motiu de la Marxa de l'Esperança, March of Hope, per part del moviment Women Wage Peace, a Israel i a Palestina. Es tracta d'un col·lectiu de dones jueves, musulmanes i cristianes que van caminar juntes 200 quilòmetres per pressionar els seus governs a signar un acord de pau. Aquesta és la raó del nou projecte de Superant Foscors, format per l'atleta britànica que acabem d'escoltar, finca de Catalunya, Louis Brown, i el també atleta i mosso d'esquadra, Xavi Manso. Davant de les habituals imatges de violència que arriben de la zona, van quedar enamorats i admirats per aquesta iniciativa. És per això que tots dos han recorregut corrents des del 17 de març als 60 quilòmetres del perímetre de la Franja de Gaza, amb l'objectiu de remarcar el poder de l'esport com una eina integradora i donar visibilitat al moviment Women Wage Peace al nostre país. Doncs això, visca ells, visca l'esport i visca la pau. Ara sí. Molt bona tarda a tothom, salutacions d'Antoni Carretero a les vies del so i de servidor Joan Trias. Benvinguts a una nova edició del Vademécum.
Sumari.
Avui comptarem amb la presència als estudis de Ràdio Estel de l'oncòloga Teresa Checa per parlar sobre el càncer, perquè en una societat que tants i tants casos coneixem ha de deixar de ser un tema tabú i començar a entendre de manera contrastada com funciona aquesta malaltia, a què estem exposats i com ho solucionem. També comptarem amb la dietista i naturòpata Elisabet Barral de Green Elixir per parlar de la nova moda dels sucs detox. Què són? Per què serveixen? Com funciona el semidejú? Tot això, com sempre, repassant abans tota l'actualitat sobre salut que ens ha deixat aquesta setmana. Així que no te'n vagis, perquè comencem a entrar en matèria tot seguit al Vademécum de Ràdio Estel.
Infosalut.
Comencem parlant de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, que va informar el passat dijous que, d'acord a una recomanació de l'Agència Europea de Medicaments, s'ha suspès la comercialització a Espanya de 18 medicaments del laboratori d'investigació indi Microtherapeutic Research Labs. Després d'una inspecció, les autoritats reguladores europees van observar deficiències en els estudis realitzats per l'empresa. Com explica l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, la suspensió d'aquests medicaments, dels quals només 6 estaven actualment a les farmàcies, no afecta cap que sigui considerat com a crític per als pacients, ja que en tots els casos hi ha comercialitzats altres medicaments amb el mateix principi actiu i forma farmacèutica. I actualment la necessitat d'òrgans i teixits per trasplantaments és molt superior a la disponibilitat. Per aquest motiu, l'enginyeria de teixits, que ha fet avenços significatius en l'última dècada a través del desenvolupament d'empels, busca nous suports on regenerar teixits humans i òrgans. Uns investigadors han aconseguit beneficiar-se del sistema vascular de les fulles d'espinacs per solucionar el problema principal de bioenginyeria que bloqueja la regeneració de teixit. La manera d'establir un sistema vascular amb el qual s'aconsegueixi portar la sang al teixit en desenvolupament. L'estudi, dut a terme per un equip d'investigació multidisciplinària format per experts del Worcester Polytechnic Institute, la Universitat de Wisconsin i la d'Arkansas, als Estats Units, ha aconseguit amb èxit fer créixer teixit del cor amb fulles d'espinacs. En lloc d'intentar dissenyar una xarxa vascular, l'enfocament actual dels investigadors està inspirat en la biologia. S'elimina el material cel·lular de manera que queda com una construcció acel·lular, una composició que depèn del teixit o òrgan de què es deriva, i al mateix temps es presenta una xarxa vascular intacta.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
L'entrevista, amb el suport de la Clínica del Remei.
I avui comptem aquí al Vademecum de Ràdio Estel amb la doctora Teresa Checa, del Servei d'Oncologia de la Clínica Nostra Senyora del Remei, per parlar d'una malaltia que ens afecta a tots, el càncer. Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, tots sabem, no sé si m'equivocaré o no, però tots sabem que el càncer és una malaltia que ataca els òrgans i que ataca els òrgans afectats per algun tipus de tumor, no? Però què és un tumor?
Doncs, primer de tot, tenim que definir ben bé què és un tumor i si és sinònim exactament de càncer. Quan pensem en un tumor, pensem en un bony. Pensem en un grup de cèl·lules que s'han dividit. Però un tumor pot ser un tumor benigne si es mantenen aquestes cèl·lules o aquest bony al lloc on s'han format. O parlem de tumor maligne, que associem a càncer, quan aquestes cèl·lules prenen capacitats com és envair els teixits d'envoltant i també formar vasos per on podran sortir i anar a envair altres òrgans. I allà aquestes cèl·lules es seguiran copiant. Aleshores parlem de metàstasis. Però he de dir que la paraula càncer és una paraula per moltes malalties. Estem parlant de situacions clíniques molt diferents. Inclús càncers originats en un mateix òrgan poden tenir diagnòstics, poden tenir formes moleculars totalment diferents que requereixen tractaments diferents. Un tumor benigne, per fer la comparació, seria un lipoma, aquells acúmuls de greix que tenim a sota de la pell, o bé pòlips. Un tumor maligne seria un càncer de mama, un càncer de pulmó. També hem de dir que hi ha tumors o càncers que no formen bonys, com són els càncers líquids, les leucèmies.
Però què fa que es puguin produir aquests tumors?
El nostre cos està format per bilions de cèl·lules. Són unitats microscòpiques que són i tenen capacitat per créixer, per reproduir-se i per fer les funcions vitals, les funcions del nostre cos. Les cèl·lules, aquestes cèl·lules del nostre cos, tenen una informació amagatzemada al nucli. Vostès segurament recordaran el DNA, l'àcid desoxiribonucleic, ADN o DNA, que guardarà tota aquesta informació com si fos un llibre. El nucli de les cèl·lules, a l'ADN o DNA, tindrà funcions molt importants per la nostra vida de cada dia. L'ADN o DNA es va voler seqüenciar, i de fet es va seqüenciar amb el projecte Genoma Humà ja a l'any 2003. Aleshores, es va pensar que les cèl·lules, aquest DNA de les cèl·lules, estaria format per gens. Però també es va veure que hi havia espais sense gens. Un gen és un trosset de DNA que té una informació concreta per formar una proteïna que tindrà una activitat concreta dins de la cèl·lula i del nostre organisme. Aleshores, nosaltres ens pensàvem que el ser humà tindria molts gens, però hem vist que no en tenim tants, comparat amb ratolins o comparats amb eriçons de mar. Nosaltres tenim al voltant d'uns 20.000 gens. Aquests gens estan immersos en aquest DNA, amb trossos de DNA que no tenen gens. Per què ho explico, això? És important perquè aquests trossets de DNA que no tenen gens, el que fan és embolicar aquests gens, aquests trossos de DNA que sí que formaran proteïnes, i faran que aquests gens es puguin expressar, és a dir, es puguin llegir o estiguin amagatzemats i no es puguin llegir. Quan un gen, quan un tros de DNA s'altera, i és un gen que té que veure amb la regulació de la divisió celular o la reparació celular, aleshores és quan pot començar un tumor. La cèl·lula es començarà a dividir sense control. Però també sabem, aquesta informació que ens han donat aquests trossos de DNA que no tenen gens, que no codifiquen gens, que serà molt important el fet de que es pugui expressar un gen. Això és important perquè aquests gens s'expressaran o no segons els nostres hàbits i segons els nostres costums. Així, amb els nostres costums podríem canviar l'expressió d'alguns gens.
Clar, jo no sé si té que veure amb el que m'estava explicant ara mateix, amb això dels gens, no? Però per què hi ha càncers que afecten més a homes i uns altres que afecten més a dones?
Perquè les cèl·lules afectades, les cèl·lules dianes, són cèl·lules que estan sotmeses a missatges de les hormones. Aleshores, hi ha càncers de mama que són hormonodependents, és a dir, que la hormona s'uneix amb un receptor de la cèl·lula i fa que aquesta cèl·lula es comenci a dividir. Aleshores, tenim tractaments per intentar que no s'uneixi aquest receptor, per destruir el receptor o per inhabilitar aquest receptor. També els càncers de pròstata. A vegades també hi ha càncers més freqüents amb l'home que amb la dona. Per exemple, va haver una època en què era més freqüent el càncer de pulmó amb l'home, perquè l'home fumava més. Però des dels anys 60, en què la dona va començar a fumar més, el càncer de pulmó es va anar igualant amb dos sexes.
Ara em deia que el càncer de pulmó va haver una època que en els homes, per exemple, el patien molt més, no? Sí. Quin és ara el càncer més freqüent?
El càncer més freqüent depèn de la situació geogràfica. El càncer més freqüent al món vindrà determinat per diverses circumstàncies. Les dades que tenim són les dades de l'Organització Mundial de la Salut i de l'agència, una agència que es diu IAR, que és l'Agència d'Investigació del Càncer, que recull la informació dels hospitals de tot el món, dels centres de tot el món, que li envien amb un lloc d'estudi central i aleshores fan les estadístiques. Les últimes estadístiques que tenim de l'any 2015 ens diuen que els càncers més freqüents al món han sigut els càncers de pulmó, ha sigut el càncer de mama i el càncer de pròstata. Però en l'estat espanyol, el 2015 es van enregistrar uns 250.000 casos de càncer i sumant els dos sexes, els més freqüents van ser primer el colorectal, després la pròstata, el càncer de pulmó, el de mama i el de bufeta.
Per què creu que ara mateix el càncer és una malaltia, per desgràcia, amb auge? Tothom coneix algú que ha patit un càncer o que està patint un càncer.
En els últims 20 anys, el número de tumors diagnosticats ha experimentat un creixement constant degut a l'augment poblacional, però també degut a les tècniques de detecció precoç. Hem pogut detectar més càncers i hem pogut informar de més càncers, però també per l'envelliment de la població. Vivim més anys i tenim més temps perquè les nostres cèl·lules es puguin alterar, perquè tinguin una alteració que els porti a copiar-se a si mateixes.
Doctora, és que de veritat, s'explica tan bé que prefereixo que torni d'aquí 15 dies i acabem aquesta conversa. Què li sembla?
Em sembla molt bé.
Sí?
Gràcies.
Doncs ens escoltem d'aquí 15 dies.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Enriqueta, dietista de Clinitec, nos da la pauta para perder grasa y volumen, empezando el año perdiendo estos kilos que nos sobran.
Los kilos se nos acumulan más en el abdomen, caderas y piernas. Con el plan 1-2-3 perderás el peso localizado, más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos, es natural y con registro sanitario. Y solo en 3 semanas. Primera semana, eliminas volumen y toxinas con los sobres de piña. Segunda semana, vientre plano con los sobres sabor naranja. Y tercera semana, eliminas el peso localizado con las cápsulas captagrasas. Y gratis una caja de té detox ecológico para depurar. Empieza bien el año y pierde más de dos tallas. Llámame al 93 249 2300.
Llama ahora y llévate gratis el plan 123 completo, comprando la balanza inteligente que te analiza y solo en 3 semanas perderás el peso localizado. 93 249 2300 y mañana mismo lo tienes en casa sin gastos de envío. 93 249 2300 y prepárate para decirle adiós a los kilos que te sobran con este método natural apto para diabéticos.
Nutricionista de capçalera.
I ja fa dies que no parlàvem amb ella, i és que ho hem dit al principi del programa, que parlaríem amb Elisabet Barral de Green Elixir per parlar sobre aquesta nova moda, els SUS Detox. Bona tarda, Elisabet.
Hola, què tal, Joan, com estàs?
Què és això dels SUS Detox?
Bueno, doncs ara s'ha posat una mica bastant de moda pel tema que vam parlar l'última vegada, no? Cada vegada hi ha més consciència sobre la importància de prendre una bona alimentació. I el concepte detox s'ha posat de moda perquè mengem tan malament que portem a una saturació dels nostres òrgans emuntoris, que en aquest cas serien doncs, el fetge, els ronyons, els intestins, fins i tot la pell, que cal fer doncs, petits perons i menjar o alimentar-se d'una manera determinada per poder fer net. Igual que netegem la nostra casa, doncs també necessitem netejar els nostres filtres, que són això, els òrgans emuntoris.
Hi ha alguna diferència entre els sucs detox i els sucs verds que tothom coneixem més comúment, potser?
Bueno, suc detox és un concepte. O sigui, pots estar menjant o esmorzant i prenent un suc verd. Un suc verd vol dir que té una quantitat més alta de fulla verda que de fruita. Però pots fer també un detox sense prendre sucs. Pots fer un dejú directament. O sigui, no cal fer un detox amb sucs verds. Es pot fer també.
Per tant, si parlem de sucs detox, parlem de semidejú i podríem fer també un dejú. Quines són les dues diferències entre fer un semidejú i un dejú?
Bueno, ja ho diu la paraula. El dejú és que deixes d'ajunes, d'alimentar-te, de prendre aliments només amb aigua, o també es pot fer amb el sirop, amb un sirope. I, si no, amb el semidejú pots fer, però només prenent fruita i verdura en forma de sucs o bullint-la, crema...
Tu què aconsellaries de les dues coses fer?
Home, jo amb el que estic més acostumada a treballar i amb el que tinc bons resultats és amb el semidejú a base de sucs. Perquè d'aquesta manera no passes gana, estàs igualment incorporant nutrients... I la persona doncs, ho porta millor. I llavors treballo amb un tipus de semidejú de 36 hores, que es comença un dia per la nit,
sí.
El dia següent es fa tot el dia, i el tercer dia només al dematí. Llavors així es suma les 36 hores, que al final és un dia i mig, i es pot seguir tranquil·lament.
Em podries donar algun exemple d'algun suc d'aquests que ens poguéssim fer nosaltres mateixos a casa i que ens anés bé per depurar?
Sí, doncs mira, per exemple, si comencéssim el dissabte a la nit, per exemple, amb el sopar...
Jo m'ho apunto, que jo començaré ja.
Ah, t'ho apuntes.
Ja t'ho dic.
Molt bé.
Ja
és important, quan fem un semidejú, intentar que aquests dies l'activitat física sigui la mínima possible, perquè, evidentment, estem fent un canvi a la nostra alimentació i no té per què passar res, però si podem estar tranquils, jo recomano fer-ho al cap de setmana, en el cas que al cap de setmana estiguem tranquils. Si treballem al cap de setmana, doncs potser millor entre setmana.
O sigui, començar millor entre festes, potser, no? Ara que va Setmana Santa, potser seria una bona època per fer-ho.
Boníssima, boníssima. A més, ara la primavera és una molt bona època per fer depuracions, a la primavera i a la tardor. Bueno, jo recomano fer mínim 4 a l'any.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
És, que és el que deies, és que mengem molt malament, potser.
Sí, estem molt saturats. Llavors, un exemple d'un suc, per exemple, podria ser amb un cogombre, amb mig fonoll, amb una pastanaga, una poma i un centímetre de ginger, d'arrel del ginger. Això, fem un suc i cap a dins. Ens ho prenem, és molt saciant, és molt diurètic i ja tindríem el primer pas del semidejú a 36 hores.
I això, em prenc un suc, per exemple, tu m'has dit, comencem el dissabte, fem aquest exemple.
A la nit, sí.
Em prenc aquest suc a la nit i prou.
I prou, Sí, sí, això omple, eh?
Sí?
O sigui, no omple com una hamburguesa, evidentment. Però, sí.
Saps què em dona la sensació quan parles dels suts detox o de fer aquest... Jo ho provaré, eh? Perquè m'agrada provar tot el que anomenem aquí la ràdio. Mm. Però quan parles d'aquests sucs, ara mateix, ja ara mateix, pensant en què ho provaré a fer-ho dissabte, tinc el cap, passaré gana.
No, a veure, és molt psicològic, també. Mira, aquests detox me'ls han fet des de senyors de 120 quilos...
Déu-n'hi-do.
Fins a noies jovenetes, a dones grans, mm-hmm. vull dir, de la tercera edat. O sigui, no hi ha un perfil concret que me l'hagi fet, perquè durant el temps que porto en consulta, doncs em van passant persones i si volen fer-lo, jo els hi recomano. Sempre estic una miqueta a sobre, mm-hmm. no?, per assegurar-me que es troben bé, que no hi ha cap problema, que realment ho fan quan no estan en un moment de molta feina i tothom el segueix. Sí que potser el segon dia, que és el dia que l'has de fer, doncs fent suc al matí, al matí, al migdia i a la nit, i mm-hmm. si vols al mig matí i a mitja tarda també, potser hi ha un moment en el que dius, ostres, necessito menjar alguna cosa sòlida, doncs agafes una pastanaga mm-hmm. i la menges, no hi ha cap problema. A part també es poden anar a prenent infusions, tota mm-hmm. l'aigua que vulguis, però com això, bueno, els sucs porten aigua de la fruita, no tens tanta necessitat de beure aigua.
Així doncs, va, segon dia, què podem fer?
Segon dia, doncs, per exemple, amb dues peres, una poma, dues fulles de kale, que uh-huh. és una col de color verd, que també està molt de moda, que és un superaliment, o si no, un grapat d'espinacs,
sí.
i dos dàtils. Són importants els dàtils perquè, clar, necessitem aportar sucre.
Vale. Tornem-hi, eh? Una pera, una poma...
No, dos peres.
Dos peres.
Una poma.
Una poma.
Dues fulles de kale uh-huh. o un grapat d'espinacs.
Sí.
Dos dàtils.
Perfecte.
I una miqueta d'aigua, bueno, perquè et quedi la consistència que tu vols.
Uh-huh. I això ens ho anem repartint durant tot el dia?
No.
No.
Aquest seria un suc que, per exemple, aniria molt bé al migdia.
Uh-huh.
Perquè és molt saciant. I pel matí, si vols, el diumenge, doncs podries amb una pinya, que ja saps que és molt diurètica, també, dues taronges, mig enciam,
uh-huh.
una vareta d'api i tres dàtils.
T'agraden els dàtils, eh?
És que són molt importants, perquè,
sí,
clar,
per què?
És perquè si no et pot baixar el sucre, els sí. nivells de glucosa en sang, i és quan primer tindràs gana, o primer et marejaràs, per començar. Necessitaràs energia i que voldràs menjar. I què és important en aquest tipus de semidejús? Que ho puguis continuar, que ho puguis seguir. Per això és molt important incorporar dàtil, sucre,
uh-huh.
perquè puguem tenir energia per fer el nostre dia a dia normal.
Elisabet, parlaves de 4 dies, oi?
3.
3? Ah, anem al tercer.
Bueno, et falta el sopar, eh?
Em falta el sopar? Doncs no facis passar gana, va. Passem al sopar.
Molt bé. A veure, un molt, molt senzill. Dos mangos.
Uh-huh. M'encanta. M'has fet feliç ara mateix.
Estan boníssims. Una miqueta de menta.
Sí.
I aigua. Això.
Perfecte.
Ja tenim.
Molt refrescant, trobo, no?
Sí, està boníssim.
Genial.
I llavors, o sigui, el segon dia seria el més complicat, entre cometes, no?, perquè és un dia sencer.
Exacte.
Però que ja et dic que la gent ho fa sense cap problema. Uh-huh. I el tercer dia només seria per l'esmorzar.
Uh-huh. Quan dius és només per l'esmorzar o dissabte només per al sopar, vol dir que la resta del dia no mengem res o podem menjar alguna cosa?
Podem menjar alguna cosa,
va.
Sempre tenint en compte que estem entrant o sortint d'aquest semidejú,
sí.
doncs intentarem menjar d'una manera equilibrada.
Uh-huh. Doncs va, anem al tercer dia.
Vale. Doncs pinya, uns 200 grams aproximadament, uh-huh. uns 100 grams de bròquil, 100 grams de cogombra i un kiwi. Això és un súper. Si poses l'aigua també fins que quedi la textura que més t'agradi i ja el tens.
Molt bé. Doncs, Elisabet, t'ho dic seriosament, eh? Ho provaré, això.
No, ja et sorprendràs perquè de veritat que es porta molt bé.
Doncs...
I després el millor és que et sents molt millor perquè, bueno, si tens inflamació a la panxa realment notes una uh-huh. diferència. Bueno, tu notes. Fins i tot et notes amb més energia el tercer dia.
Doncs Elisabet Barral, de Green Elixir, moltes gràcies, com sempre, per atendre'ns i explicar-nos què són els sucs detox i fem-ho tots, provem-ho i ja tirem l'experiència.
Perfecte.
Perfecte, ens escoltem d'aquí un mes, Elisabet, gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies. Adéu.
I com sempre posem punt i final a una altra Vademecum amb Jordi Carretero a les Vies del So i amb Joan Trias Servidor. Ens trobem la setmana vinent. Salut, molta salut.